Fa 80 anys del pogrom de Jedwabne, una petita població rural al nord-est de Varsòvia, aleshores ocupada pels nazis. La matinada xafogosa d'un 10 de juliol de 1941 s'hi va viure una massacre que Polònia encara avui no ha paït. El genocidi de 340 jueus aniquilats a mans dels seus propis veïns catòlics. Companys d'escola, de feina, de carrer, plens d'odi i rancúnia, van tancar-los i cremar-los vius en un graner del poble. És la imatge de la portada del llibre Jedwabne, una història universal. És un assaig d'investigació del doctor en filologia David Serrano, que és professor de comunicació blanquerna i que està especialitzat en supervivents dels camps franquistes i nazis. Professor Serrano, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit, Xavier. Gràcies a vosaltres.
Què va portar a viatjar a Jedwabne i investigar aquests fets i escriure aquest llibre?
Sí, doncs va ser aquelles coses que passen a la vida de vegades, una casualitat, perquè jo era a Buenos Aires presentant un dels meus documentals sobre memòria, Gisa, la niña de la maleta, una nena que havia nascut al gueto de Varsovia, i ella se'm va acostar una senyora que havia estat lluitant contra la dictadura uruguaiana, la Sara, i em va dir que tenia unes cartes d'uns familiars seus que havien escrit durant la guerra. Ella era d'ascendència jueva, i investigant els arxius de Yad Vashem a Jerusalem vaig trobar que era un gueto on havien anat a parar bona part dels jueus de la comarca de Uomza, que és on pertanyia Jedwabne. A Jedwabne em vaig adonar que allà la història no era la que jo havia estat estudiant durant més de 25 anys, que era, doncs, els assassinats massius, doncs, per part dels grups operatius de les SS, sinó que havia estat conseqüència d'un acord amb les autoritats que ells mateixos, els alemanys, havien posat, perquè, tenint en compte que no tenien prou personal militar, doncs, per eliminar a comunistes i jueus, doncs que fos la mateixa població civil la que ho fes, no? Això em va trasbalsar, perquè amb aquest volum de què estem parlant jo no m'hi havia trobat mai, no?
El cas és que has entrevistat desenes de testimonis, has investigat arxius d'arreu del món. Quin és el missatge del llibre?
Al final, el missatge del llibre, per això l'he subtitulat Una història universal, i és que, malgrat que aquí l'horror és un horror sistemàtic, és un horror, diguéssim, massiu, al final l'essència d'aquest horror és tan lligat a la immediatesa, a la mediocritat de la condició humana, que és traslladable a molts altres llocs, no? A molts altres llocs i a molts altres temps. És a dir, al final aquí els veïns acaben assassinant per quedar-se en una casa miserable, en un negoci molt humil, és a dir, per petiteses de la condició humana, no? I per odis ancestrals, per manies, per prejudicis. I això ho trobem, doncs, en la nostra història immediata de postguerra, ho trobem amb els iogurts, ho trobem amb els rohinyes, ho trobem a tot arreu i en qualsevol lloc del món, no? I intentar saber què és el que fa que gent que ha viscut tota la vida junts, ells portaven 300 anys i vivint junts, no? Anant a escola, a negocis, eren veïns d'escala, etc. No? Què pot fer que algú perdi el nord d'aquesta manera i acabi assassinant? I a més d'una manera que és el que més em sorprenia, és la brutalitat amb què ho feien. No?
I arribes a alguna explicació de per què?
Doncs la veritat és que després de 5 anys de feina i molts arxius i més de 150 entrevistes per tot el món, no arribo a cap conclusió. Més enllà que al final la condició humana es mou per qüestions molt poc racionals, no? Per l'enveja, per la rancúnia, pel prejudici, bàsicament, pel prejudici cap a aquell que és diferent, i això pot voler dir, doncs, per religió, per color de pell, per pensament, no? Per condició sexual, per qualsevol motiu, no? I aquí l'espurna, és cert, l'espurna és motivada, doncs, pels grups operatius nazis, però al final les decisions les prenen ells, i fins i tot, diguéssim, el cap operatiu nazi, que és un tipus molt pervers, el Hermann Schaper, veient el que ha passat a altres poblacions anteriors, on ha fet provatures d'aquesta mateixa estratègia, els suggereix, als membres de la comunitat de Jedwabne, els suggereix deixar una família jueva en vida, és a dir, els hi proporciona la possibilitat de salvar amics, no? Perquè n'hi hagi una família, doncs, que representi cada un dels oficis del poble, perquè ells es dedicaven al comerç, bàsicament, perquè no podien treballar a la terra, perquè per llei no ho podien fer, no? I llavors, quan els ofereix això, l'SS encarregat, la resposta dels veïns és no ens cal, ja ens ho farem nosaltres. És a dir, que al final tot és com molt, molt a flor de pell i amb respostes que són impossibles de racionalitzar, no?
Com dius, David, esgarrifa el grau de violència, i el mateix alcalde de Jedwabne aleshores va ser un dels instigadors sinistres d'aquests crims. I Polònia ha demanat disculpes per aquesta massacre?
Mira, Polònia, el 2001, que feia 60 anys, va organitzar el seu president en aquell moment, que no és el partit que governa actualment, evidentment, va organitzar un acte juntament amb l'estructura de l'església de Getbamne per demanar disculpes. És l'única, és la primera i l'única vegada que ho va fer. I ho va fer de la mà d'un alcalde que hi havia llavors a Getbamne, a Krzysztof Godlewski, avui dia exiliat forçosament a Chicago perquè va haver de marxar corrent per les amenaces. I simplement l'alcalde el que va voler és dignificar la zona on hi havia hagut el graner, on van ser cremats brutalment la major part dels jueus de Getbamne i de la zona, simplement dignificar, posar-hi un monument commemoratiu, etc. La pressió de l'entorn va ser tan gran, les amenaces que va rebre ell, la seva dona, que era la mestra de primària de l'escola, els seus dos fills, que eren molt petits, que al final ell va aguantar fins aquell dia, del 10 de juliol del 2001, que vingués el president de la República, que vingués el bisbe de Varsovia, i immediatament després va agafar els trepants ell i la seva família i van fugir de Getbamne i de Polònia. O sigui, és terrible, no?
I per què Polònia no ho ha paït encara?
Bé, Polònia ha retrocedit en el seu discurs, en aquest moment torna als discursos que jo comento a la part inicial del llibre, de considerar que els polonesos van ser estrictament només víctimes del nazisme, cosa que és, a nivell numèric és cert. Això no treu que això amaga tot allò que va passar abans i que va passar durant i que va passar després del nazisme, perquè de pogroms n'hi havia hagut abans del nazisme, n'hi va haver molts durant el nazisme, el de Getbamne segurament és el més paradigmàtic, i n'hi va continuar havent després. És a dir, la prova és que els pocs supervivents dels camps de concentració, que eren polonesos, inicialment van tenir la intenció de quedar-se, però quan van veure que els atacs massius contra jueus van continuar, doncs per això van decidir marxar al país, no? Per tant, en aquest moment, Polònia està en una involució com altres països, no? Com Hongria, com l'extrema dreta de molts països, com la mateixa que tenim aquí a Espanya, en què es torna als discursos antics del feixisme més ranci, no? I per tant, una mica la lliçó del llibre, jo crec, és de denúncia, d'alertar, que alerta, que això estem parlant de fets del passat, per això el llibre arriba fins avui, fins al viatge que jo faig el 2018 a Getbamne, i em trobo una situació completament surrealista i perillosa allà, no?, amenaçant, perquè l'extrema dreta continua sent-hi com hi ha estat sempre. És a dir, la gent continua pensant exactament el mateix que pensava l'any 41. Nosaltres ens van dir, si no marxeu, us cremarem com els van cremar ells.
Per tant, és una ferida encara oberta, però això no ens treu de recordar algun cas per a l'esperança, no?
Sí, i tant, que ara, si no, ens estàvem posant aquí en el pitjor dels escenaris, no? No, al costat d'això, ja des de l'any següent del pogrom, posa en la data del 10 de juliol una espelma en el lloc on van ser assassinats, i això li ha portat problemes tota la vida, la Helena, o l'Antosha Virzikovski, que és una dona que tenia marit, dos fills petits i estava al càrrec dels seus dos pares, que eren molt grans, i que a la seva granja acull a 7 dels supervivents que aconsegueixen salvar-se del graner i que després de pelegrinar pels boscos i no saber on anar, van a parar a casa d'ells perquè eren amics de negocis, etc. I durant 2 anys i mig els amaga en un forat que excaven a sota la cort de porcs. 2 anys i mig, 7 persones vivint allà sota, 2 anys i mig on durant més de 6 mesos van tenir un grup operatiu de nazis amb gossos ensinistrats per trobar gent, a 50 centímetres a sobre d'ells. 7 persones que, a més, van trobar l'amor en aquest forat ple de cucs i ple de por. 2 de les parelles, doncs una ha viscut tota la vida a Buenos Aires i l'altra a Costa Rica, i han tingut fills, i ha pogut parlar amb els fills, i ha pogut parlar amb els nets, no? És a dir, que sí, hi ha hagut una mica de tot, i l'Antosha, doncs, es va jugar la vida per aquests 7 amics, i quan es va acabar la guerra i van entrar els soviètics i van alliberar Polònia, els veïns els van anar a buscar per assassinar-los a tots, amb ella inclosa, no? I van haver de fugir. Van haver de fugir els supervivents jueus del país, van haver de marxar, i ella i la seva família van haver de traslladar-se de població per poder sobreviure, perquè la pallissa que li van infligir a l'Antosha una mica més i la mata, no?
S'acaba de publicar Getbamne, una història universal, a través de l'editorial Base. Un assaig d'investigació del doctor en filologia David Serrano, professor de comunicació a Blanquerna i especialitzat en supervivents dels camps franquistes i nazis. David Serrano, enhorabona per aquest treball i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, Xavier. Gràcies per trucar-me.